dia que menina os meus. Benvingudes i benvinguts al podcast El dia que manin els meus, un podcast en català perquè, parafrasejant el gran Ovidi, em dóna la gana. Aquí hi trobareu una mica de tot: ciència, tecnologia, música, cultura, nació i, bàsicament, el que em roti. El que hi dic és el que penso en el moment de publicar-ho. El dia que manin els meus. Quan manquen 3 minuts per un quart de dues, comencem. El progressisme no és una ideologia, és un mètode. El nostre temps té una paradoxa difícil d'ignorar. Mai no havíem parlat tant de progrés, d'innovació o de transformació. Tampoc no havíem proclamat amb tanta convicció la necessitat de canviar el món. I, tanmateix, feia molt de temps que costava tant acceptar que les nostres pròpies idees també podien necessitar ser transformades. Com a societat, sembla que hàgim substituït el debat per l'adhesió, la reflexió per la consigna i el pensament crític per la comoditat d'un posicionament binari. Potser el problema no és la manca d'idees, sinó la manera com les construïm. Hem acabat identificant el progrés amb una ideologia, quan en realitat és molt anterior a qualsevol ideologia. El progrés no és un conjunt de conclusions compartides, sinó una manera d'arribar-hi. És un mètode. I, precisament per això, s'assembla molt més al mètode científic del que solem admetre. La ciència no avança perquè els científics intentin demostrar que tenen raó. Avança perquè intenten demostrar que poden estar equivocats. Una hipòtesi només guanya credibilitat després d'haver resistit als millors intents de ser refutada. Cap teoria és definitiva. Cap model és perfecte. I tot coneixement és provisional, perquè la realitat sempre és més rica que qualsevol explicació. El pensament crític funciona exactament igual. Una idea política, econòmica o social no es fa més sòlida perquè molta gent la comparteixi, sinó perquè és capaç de sobreviure als millors arguments dels seus detractors. Pensar no és buscar confirmació. Pensar és buscar refutació. El problema comença quan deixem de sotmetre una idea a la crítica. En aquell instant deixa de ser una hipòtesi i es converteix en un dogma. I els dogmes tenen una propietat fascinant. Tant se val si són religiosos, polítics, econòmics o culturals. Tots acaben deixant de buscar la veritat per començar a protegir-se a si mateixos. I, en fer-ho, acaben preservant l'estatus quo. És aquí on crec que apareix el que m'agrada anomenar el fals progressisme. No és exactament l'esquerranisme que Lenin qualificava de malaltia infantil del comunisme, però sí que comparteix alguns dels seus riscos. Donar per bones les solucions abans d'haver-ne modelitzat les conseqüències, convertir el mètode en doctrina i la crítica en fidelitat. No perquè persegueixi objectius equivocats, sinó perquè ha abandonat precisament allò que feia possible el progrés. Ja no posa les seves idees a prova. Les protegeix. I les idees no progressen quan es protegeixen. Progressen quan es posen a prova. Per això qualsevol idea que deixa de qüestionar-se acaba esdevenint conservadora, encara que continuï presentant-se com a revolucionària. És una paradoxa aparent, però la història n'és plena. Moltes revolucions han acabat convertint-se en allò mateix que pretenien combatre. No perquè els seus objectius fossin necessàriament equivocats, sinó perquè van deixar d'aplicar-se el mateix esperit crític que havia fet possible el seu naixement. Si el fals progressisme consisteix a protegir les idees en lloc de posar-les a prova, potser paga la pena tornar als grans pensadors. I dic tornar-hi no pas per repetir-los, ni per convertir-los en autoritats morals, ni tan sols per donar-los sempre la raó. Precisament els trairíem si féssim això. el que val la pena recuperar no són les seves conclusions, sinó la manera com hi van arribar. Marx il·lustra molt bé aquesta manera de pensar. Abans de Marx existien els capitalistes. Després de Marx, el capitalisme va deixar de ser tan sols una realitat econòmica per convertir-se també en objecte d'una anàlisi sistemàtica. No perquè n'inventés el mot, emprat anteriorment per Pierre Leroux, Louis Blanc i Proudhon, sinó perquè va ser capaç d'identificar-ne els mecanismes, descriure'n els patrons, explicar-ne la lògica i convertir-lo en l'objecte central del capital. El seu gran llegat no és un conjunt de respostes que hàgim de memoritzar. És un mètode per entendre sistemes complexos. Uns sistemes que tan sols podem comprendre formulant les preguntes adequades. Portar aquest mètode al present significa fer exactament el que Marx va fer al seu temps. Observar la realitat abans d'intentar explicar-la. No té gaire sentit preguntar-nos què diria avui, ni intentar adaptar el capital frase per frase a un món que ja no és el seu. Té molt més interès preguntar-nos què veuria si l'analitzés des de zero. El món que trobaria seria radicalment diferent. Les dades s'han convertit en un factor de producció. Els algoritmes condicionen mercats sencers. La intel·ligència artificial redefineix professions. Primer, la computació quàntica apunta cap a un canvi de paradigma que encara som lluny d'entendre del tot. També veuria una economia en què una part creixent de la riquesa es construeix sobre béns sense rival. Programari, coneixement, dades, algoritmes o models d'intel·ligència artificial que poden ser utilitzats simultàniament per milions de persones sense consumir-se. Una realitat difícil d'encaixar en categories pensades per a una economia eminentment industrial. Però la transformació no és només econòmica ni tecnològica. També està canviant l'hegemonia cultural dels territoris, cada vegada més homogènia i menys vinculada a les seves particularitats històriques. I està canviant la manera com construïm els nostres sistemes de creences. Avancem també cap al zerotaisme. No una nova religió, sinó una societat en què una part creixent de la població ha passat del monoteisme a creure en zero déus. Això no significa, però, que hagi desaparegut la necessitat humana de construir relats, identitats, certeses i veritats amb què interpretar el món. L'evolució cultural i científica tendeix a fer desaparèixer els déus. Però no pas la necessitat humana de sistemes de creences. Davant d'una transformació d'aquesta magnitud, continuar aplicant les conclusions del passat sense tornar a observar la realitat és precisament el contrari del que van fer els grans pensadors. Hem heretat moltes de les seves respostes, però massa sovint hem oblidat el procés intel·lectual que els va permetre arribar-hi. I és aquí on recupero el pensament crític. No com la capacitat de defensar brillantment allò que ja pensem, sinó com la disciplina d'intentar construir també el millor argument contra les nostres pròpies conviccions. No perquè totes les opinions siguin igualment vàlides, sinó perquè una idea que només funciona mentre ningú no la qüestiona encara no ha estat prou posada a prova. Aquí és on el pensament crític es retroba amb el mètode científic. Tots dos parteixen d'una mateixa exigència. Abans de voler demostrar que tenim raó, hem d'estar disposats a descobrir que estem equivocats. El veritable progressisme comença quan apliquem el mètode científic al pensament polític, econòmic i social. I aquesta disposició a equivocar-nos és especialment important quan entrem en territoris nous. Quan vaig començar a interessar-me per la computació quàntica, més d'un la considerava una extravagància. Era massa aviat. Però la història de la ciència i de la tecnologia està plena d'idees que primer semblen impossibles perquè encara són jutjades des del paradigma anterior. Em fa pensar en Copèrnic, en Darwin, en Einstein, en l'internet. Encara somrigmurri tot recordant que, cap al 1997, el responsable de comunicació d'un important partit polític em va etzibar que això d'internet era una moda que desapareixeria en 4 dies. la innovació té aquest costum. Sempre sembla exagerada fins que deixa de ser-ho. Les revolucions no comencen quan trobem una resposta nova. Comencen quan algú s'atreveix a formular una pregunta que fins aleshores semblava impossible. Aquest és el veritable canvi de paradigma. No respondre millor dins del marc conegut, sinó descobrir que potser el marc mateix era el que calia qüestionar. Això és el que admiro dels grans pensadors. No que encertessin totes les respostes. No ho va fer ningú. Sinó que van tenir el coratge intel·lectual d'abandonar les certeses del seu temps i construir un marc nou des del qual interpretar la realitat. Sapere aude. Atreveix-te a saber. Potser avui hauríem d'afegir-hi una segona invitació. Dubitare aude. Atreveix-te a dubtar. Aquest és el veritable llegat dels grans pensadors. No un catàleg de respostes per memoritzar, sinó un mètode per formular preguntes que ells encara no podien imaginar. El dia que vam començar a repetir les seves conclusions en lloc d'aplicar el seu mètode, vam deixar de progressar. Aquell dia vam començar, sense adonar-nos-en, a conservar allò que ells mateixos haurien volgut transformar.